Bon dia. A 3:15 comencem el darrer programa de la temporada de Cine FM. Us hem preparat 4 pel·lícules, Professor Lazar, El arte de amar, Hijos de las nubes i Els nens salvatges. Trieu, remeneu i aneu al cinema. La primera pel·lícula d'avui és Professor Lazar. Endavant amb el tràiler.
Ya, pero ¿cuándo llegará el sustituto? Estoy mirando mis listas y nadie está disponible. Nadie quiere venir por lo ocurrido.
Bashir Lazar, vengo por el puesto.
Es que hay un procedimiento a seguir.
He enseñado 19 años en una escuela de Argel y estoy disponible enseguida. Pondremos los pupitres en filas rectas. Sí. Vamos, venga, vamos a hacer un pequeño dictado.
Para determinar vuestro nivel.
Tendrá que revisar el nivel de los dictados.
Es de la piel de zapa. De Honoré de Balzac, al que ya conocéis.
No hemos hecho ningún dictado.
¿Nunca?
De Balzac, al menos.
Les llevaré a ver el enfermo imaginario.
Los niños fliparán en colores.
¿Y qué tal con la clase?
¡Callaos! Bien.
Esto es una feminocracia, ya lo verás.
¿Qué está insinuando?
No insinúo nada.
Desde que llegaste somos un 50% más de hombres.
¿Te acerco?
¿Qué?
Ya no estamos en los años 90. Argelia ha vuelto a la normalidad.
Argelia nunca es totalmente normal. No puedo. Me preocupan los niños. Siempre me los imagino como adultos, que siguen hablando como niños.
Usted no es de aquí y hay matices que se le escapan. Dicho esto, preferimos que se limite a enseñar, no a educar a nuestra hija.
¿Te fuiste de Argelia por culpa del terrorismo?
Diría que sí. Una crisálida es un insecto entre la oruga y la mariposa, dentro de un capullo frágil que pronto desplegará sus alas, como vosotros.
Bashir Lazar, dels 55 anys i origen argelí, és contractat com a substitut d'una mestra de primària que ha mort en tràgiques circumstàncies en una escola de Montreal. El carisma i la forma particular d'ensenyar del professor Lazar resultaran fonamentals per tirar endavant el curs i canviar la vida dels seus alumnes.
Premiada al Festival de Toronto i nominada a l'Oscar com a millor pel·lícula de parla no anglesa, aquesta història s'afegeix a una llarga tradició cinematogràfica que pretén reflexionar sobre el sistema educatiu occidental.
Les pel·lícules de professors són quasi bé un gènere en si. En primer lloc, ens ofereix el retrat d'un improbable professor que recorre a una escola pública després d'una terrible tragèdia que ha commocionat els nens.
Un argelí enmig de la freda Montreal, un individu que ve d'una societat diferent i un home que, a més, porta amb si mateix el seu propi drama i que d'aquesta manera establirà un vincle invisible amb els seus alumnes, els quals, a més, tracten com si mai li hagués passat res. D'altra banda, la cinta mostra el procés d'ensenyar com una cosa que ha de superar el cúmul de convencions, en el que quasi bé l'heroic no té lloc.
També mostra el fet que la natural prioritat de protegir els més joves ha arribat a extrems absurds, sobretot quan ells tampoc reben a casa seva l'atenció, el carinyo i el recolzament que els seus professors es veuen incapaços de donar-los.
En resum, la pel·lícula aconsegueix fer-nos seure en un pupitre de la classe i fer-nos partícips de les interaccions i l'evolució de cada un dels infants.
Professor Lazar integra el que és tràgic amb una narració que pivota entorn a una premissa. Si el mestre falla davant uns alumnes que no entenen res i aspiren a que aquest adult els doni la clau per comprendre el que els passa, alguna cosa molt important i bàsica s'ensorra.
El film parla de més coses, és clar, de la diferència cultural, de la burocràcia, de posar totes les teves energies en una feina que sempre serà qüestionada pels pares o per les autoritats ministerials. Però, en definitiva, i sobretot, parla de com conviure amb la mort. amb el fet que tots els que estimes mai més estiguin o romanguin quasi bé en una contínua absència.
I com totes les grans pel·lícules, en definitiva, parla de la vida i d'aquest impuls que ens fa buscar allò que cada dia ens doni força per aixecar-nos i sortir endavant. Però també, com totes les grans pel·lícules, ho fa quasi bé sense que ens adonem.
I ara us proposem una pel·lícula força diferent, una pel·lícula francesa de Manuel Mouré, El arte de amar.
Me pregunto si no debería tener una aventura. ¿Qué opina usted?
Bueno, pues si siente tal necesidad...
¿Qué? ¿Hace un año que no haces el amor?
No es culpa mía que no me enamore.
Pero podrías tener relaciones con alguien por tu propio bien.
Siento una atracción por ti cada vez más grande.
¿Qué clase de atracción?
Desde que estamos juntos no me he acostado con nadie. A lo mejor me acuesto con otro, solo una vez. Luego se va de viaje.
Tengo champán. ¿Te apetece?
¿Crees que si se me sube a la cabeza podrás abusar de mí, no?
No, lo tenía aquí, sin más.
Preferiría que hubieras dicho que sí. No, no, Boris.
Necesito saberlo.
No estaría a la altura de tus fantasías.
Te amo, te amo. Te amo.
No es que no quiera, es que soy incapaz de ser infiel. ¿Quieres ir tú en mi lugar?
¿Hay otro hombre en tu vida?
Hay varios.
¿Varios? ¿Qué? No es natural.
Pues que me hayas besado.
Pero si te he besado con naturalidad.
El arte de amar es una divertida comedia romántica que presenta una estructura basada en una sèrie d'esquetxos protagonitzats per uns personatges les vides dels quals s'entrecreuen.
Aquests personatges ens demostren que l'amor no és res més que la recerca constant de melodies que encaixin a la perfecció. Per a Manuel Moret, cada enamorament té la seva pròpia banda sonora, una música concreta que sona en el moment de la fiblada que ens envia Cupidell. Qui m'en sort seul dans le prénom de Raphaël, comme il se mêle au A au E,
comme il les entremêle au L, Raphaël. Com a les pel·lícules d'Eric Rohmer, les diverses històries entrecreuades s'inicien amb un proverbi i després es desenvolupen per camins imprevisibles. Són cinc històries d'amor, cinc relacions de parella que exposen les seves alegries i les seves misèries. Mouré ens parla de la gelosia, els dubtes, el control dels impulsos, la materialització de les fantasies, la infidelitat i altres afers del cor.
La pel·lícula porta el mateix títol que l'assaig del filòsof alemany Erich Fromm, L'art d'estimar, i com el famós llibre també ens descriu quins són els símptomes que ens fan pensar o creure que estem realment enamorats. I a més, reflexiona sobre el dia a dia en diferents relacions de parella.
Els diàlegs del film estan ben construïts i les situacions són creïbles. Però el punt dèbil del film és la interacció dels diferents relats. Hi ha dues o tres històries ben escrites, sobretot la primera, la del pianista que busca aïllar la melodia de l'amor. La resta, com han dit alguns crítics, són una mica per completar.
I ara ens posem més serioses per presentar-vos un documental produït per Javier Bardem i dirigit per Álvaro Longoria, Hijos de las Nubes.
El 2008, Javier Bardem va acceptar la invitació d'un festival de cinema que té la seu en un camp de refugiats en ple desert del Sàhara Occidental. La realitat que hi va veure i viure el van indignar. A partir d'aleshores, i durant 4 anys, no ha parat de fer sentir la seva veu en defensa del poble saharaui. Va recollir firmes, va crear una web i fins i tot ha parlat amb vals diplomàtics a les Nacions Unides.
Hijos de las Nubes és un documental de denúncia que té com a objectiu despertar les consciències adormides, però és també una lliçó d'història que de forma molt didàctica repassa la història del Sàhara Occidental al llarg de més d'un segle. Què saben avui les noves generacions de la Marxa Verda, del famós referèndum o del Frente Polisario?
El documental s'articula en tres plànols. D'una banda, els problemes humanitaris dels 20.000 refugiats saharauis. D'altra banda, hi ha la trama dels 4 anys d'investigació que Javier Bardem i el seu equip han hagut de fer per elaborar el documental. I el tercer plànol és la partida d'escacs de la diplomàcia internacional. Álvaro Longoria i Javier Bardem han explicat que hi ha molt silenci entre els polítics. N'hi ha molts que darrere la càmera donen la raó al Sàhara, però no volen fer pública la seva opinió pels compromisos que els diferents països tenen amb el Marroc.
Per a Bardem, Hijos de las Nubes no canviarà el món, però pot donar a conèixer una realitat i portar consciència. No pretén resoldre el conflicte, però sí sensibilitzar sobre aquest poble. El documental està narrat per Elena Anaya. Intenta recollir tots els punts de vista. Els dels líders de l'autoproclamada República Àrab Saharaui, el del Marroc i Argèlia, el de l'estat espanyol i el d'altres potències implicades en el conflicte com ara França o els Estats Units.
Bardem explica que amb el seu documental no pretén dir que el problema dels saharauis sigui més important que el dia a dia de molta gent que ho passa malament per la crisi. Però quan aquest país tenia bonança econòmica, tampoc va fer res per aquest poble abandonat a la seva sort des dels anys 70. I a nosaltres ens fa molta il·lusió recomanar-vos Hijos de las Nubes en el nostre darrer programa d'aquesta temporada.
I la propera pel·lícula que us recomanem és de la directora madrilenya Patricia Ferreira, Els nens salvatges.
No, ara fa flamenc, que li agrada més.
Està preciosa.
Encara que s'hauria d'esforçar una mica més.
Et parlo com em surt dels collons!
T'aviso!
No em talis a mi!
A quina hora?
No sé, era tard.
En la vida, a ti no te van a dar esas oportunidades. Así que no se las des tú a los demás.
És aquesta noia d'aquí?
Què passa, que li ha passat alguna cosa o què?
I què fem amb els dolents? Els fiquem en una saleta i els obrim el gas?
No volia que sortís malament.
Jo sé que un dia voy a llegar a mi casa. I mi hijo no estará. Yo lo habré perdido. Pero entonces el problema no será mío. Será también vuestro.
¿Qué le pasa?
Àlex, Okai i Gavi són tres joves que viuen en un barri popular de Barcelona. Estudien en un institut públic i, com tots els nois i noies de la seva edat, són uns perfectes desconeguts per als seus pares i professors. El seu aïllament emocional i la falta de comunicació amb els adults acaba provocant un gir inesperat. No penso
tornar mai més a aquell bar. La directora del film, Patricia Ferreira, explica que la idea de fer aquesta pel·lícula va sorgir a partir d'un succés ocorregut a Espanya l'any 2000 i que va fer que es preguntés coses. Un adolescent normal havia fet alguna cosa terrible i Ferreira, a poc, es va anar endinsant en una història de joves.
La història dels nens salvatges està explicada amb una estructura de thriller a base de flashback. La pel·lícula introdueix aquell succés, que no s'explica fins a l'últim moment, mitjançant breus repeticions de la història des del punt de vista dels seus tres protagonistes.
Als nens salvatges, Ferreira reflexiona sobre les complicades relacions familiars i pedagògiques en la societat actual i sobre la incapacitat de donar valors sòlids als joves. La directora ha dit que pren partit pels adolescents, però que això no vol dir que no reconegui la tasca ingent i difícil que fan els pares i els professors. I ho sap perquè ella és mare. I també perquè abans del rodatge va parlar i va veure treballar els professors en el seu lloc de feina, en el dia a dia.
Alguns crítics de cinema opinen que Ferreira és massa condescendent amb els adolescents i alhora massa crítica amb els adults, però també destaquen la posada en escena realista i el fet que dirigeix molt bé els joves actors.
Els Nens Salvatges ha guanyat diversos premis al Festival de Màlaga d'aquest any. La Biznaga d'Or al millor llargmetratge, millor guió, millor actor de repartiment per a l'Àlex Moner i millor actriu de repartiment per a l'Aina Clotet. És una pel·lícula que convida a la reflexió i al debat i en la que els actors de debò estan esplèndids. I amb aquests quatre films ens acomiadem de tots vosaltres. Aquest és el darrer programa de la temporada. Esperem que passeu un bon estiu. I moltes gràcies a Ràdio Falset per acollir Cine FM, a tots els tècnics, i molt bones vacances. Thank you.